Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui un suplement especial també dedicat a aquesta invasió russa a Ucraïna. En parlem abastament al llarg d'aquest programa, almenys fins a les 11. Deixeu-me tornar cap a Ucraïna perquè allà, a banda d'haver-hi un gran desplegament de periodistes, també hi tenim un munt de fotoperiodistes que estan retratant el que passa amb imatges. Ricard García Vilanova, bon dia.
Hola, bon dia.
On ets?
Doncs ara mateix a Kiev. Vaig arribar ahir de Kramatorsk amb un tren, que se'm van dir que potser era l'últim tren que anava fins a la capital. I, bueno, va ser bastant difícil, perquè pensava que en certs moments el tren no entraria a la ciutat, perquè en aquell moment l'estava bombardejant, el tren va arribar totalment a les fosques, i bé, bueno, hi havia inclús gent que s'estava fent la senyal de la creu a dintre els vagons, perquè no tenien molt clar com acabaria tot. I aquesta nit li he passat aquí a Kiev i ara esperant per anar a treballar, per veure què es pot fer per aquí. Estem en una ciutat que no hi ha cotxes, apenes hi ha gent, no té res a veure amb la ciutat que vaig veure fa dues setmanes, i ara només hi ha soldats i realment els carrers estan totalment deserts.
Això a la capital, a Kiev, de seguida em centro en Kiev, però tenim la crònica de la Cèlia Cernades que ens ha fet també un retrat d'aquest paisatge desèrtic. Què més has vist aquestes últimes hores, més enllà d'aquest viatge en tren tètric, pel que expliques?
Vaig estar al front de Donbass, vaig estar a diversos llocs, bueno, vaig estar a Marinka, un dels fronts principals, vaig veure sobretot cases destruïdes. És un lloc que hi ha molta divisió, perquè hi ha molta gent que és prorussa i gent que és ucraniana. Llavors, bueno, discutien entre ells qui havia sigut el causant del bombardeig, no? També he vist a altres llocs, a Severodonetsk, també succeïa una mica el mateix, però totes són ciutats que estan sota el setge, estan sent bombardejades i estan totalment evacuades. Per exemple, a Severodonetsk vam poder veure un orfenat de 150 nens que s'evacuaven a un tren especial, també l'últim tren de la ciutat, i només quedava les persones, diguem, que eren prorusses dintre de la ciutat, que eren potser, doncs, no sé, un miler de persones, no havia més, perquè la ciutat estava totalment buida, no? Llavors, tot el mapa que jo he anat veient, més o menys em dona la sensació de que si al final no es negocia el que és aquí la capital, pues, aquí pot haver-hi un gran combat, perquè pel que vaig llegir també ahir estan enviant armes des d'Europa, i això és una ciutat molt gran. Llavors, per experiències d'altres ciutats que he estat en setge, imagino que això pot demorar-se mesos, no? En el cas que plantin cara, òbviament, si al final negocien i hi ha una rendició, pues serà qüestió d'hores.
Escolta'm, Ricard, una de les fotos que ens deixa aquests pocs dies de guerra són famílies ucraïneses que se separen, no? Perquè els homes, per la crida que ha fet el govern, han de lluitar al front i les dones i els fills intenten abandonar el país. Una situació com aquesta, com es retrata amb una càmera de fotografia?
Sí, per exemple, jo n'he fet diverses d'aquestes fotos. Hem estat a diverses poblacions de la zona del Donbass, que precisament la imatge, diguem, era les dones i els nens als carrers i l'ausència total d'homes, no? Llavors, en aquest sentit, és senzill il·lustrar-ho, perquè realment és fàcil amb una imatge plasmar aquest context, aquesta situació, no? També una de les coses que està passant és que realment no, la premsa està donant molt poc accés al front. Sí que donen l'accés, diguem, al front on està bombardejant, però no realment els combats, no? Però bueno, això és una tònica que ja ve passant des de fa molt temps a altres països amb altres combats que no volen donar accés a la premsa.
També és veritat que aquesta és una guerra on hi tenim no un desert i pous de petroli de fons, sinó que l'estampa són Zares, Apple Stores i botigues de la Nike. Suposo que tu, que estàs acostumat també a cobrir un munt de conflictes bèl·lics, això també és un tret distintiu, no?
Bueno, depèn. És un escenari que ja he vist a altres llocs, amb altres guerres. Llavors, el context és diferent. Per mi, el que em sobta és l'ausència total de persones, sobretot, i que la ciutat encara està sent bombardejada de forma puntual. Se senten explosions, se senten trets, però tot és de forma puntual. Vull dir, no és algú com altres llocs que hi ha estat, que és de forma constant, potser cada 10 o 15 segons cau una bomba, no? Llavors, de moment, la ciutat encara té aquest aspecte fantasmagòric, però, de fet, encara no hi ha una destrucció visible dintre de la ciutat. Llavors, aquesta imatge desèrtica sí que és la imatge, diguem, que t'aboca un clima de preguerra, però en canvi no es correspon amb la destrucció que normalment s'associa amb aquest tipus d'escenari.
Com et planifiques aquests dies que venen? Vas improvisant, Ricard?
Sí, amb aquest tipus d'escenaris no pots planificar absolutament res, has d'anar improvisant i has d'anar sobre una mica sobre la marxa, no? De fet, els nostres fixers, teníem dos, van marxar, i ara pues, estem buscant una persona que ens pugui moure per la ciutat perquè no hi ha cotxes. Ahir, de casualitat, vam aconseguir trobar un taxi i llavors els únics vehicles que veiem, per exemple, ara estic davant de la plaça de Maidan, que hi ha una furgoneta de color blanc, hi ha soldats i després hi ha civils armats, i són els únics que realment ara doncs, en aquest moment tenen vehicles, no?
Uh-huh. Una reflexió també, perquè és evident que quan us veiem per la televisió o veiem també el Manel Elias, la Cèlia Cernadas, el Lluís Caelles, és inevitable també com a espectador patir per ells i patir, evidentment, per tota la població. Vosaltres, això com ho viviu des de dins? Perquè no sé si aquest patiment, aquesta adrenalina, es veu igual des de dins que des de fora.
No, jo sempre dic que al final nosaltres venim perquè volem. Jo no tinc cap obligació d'estar aquí, és de forma voluntària, llavors realment qui pateix les conseqüències del conflicte són els civils, que queden atrapats dintre d'aquest conflicte, no? Són els civils, ahir, per exemple, les cares d'assustats de les persones que veien els trens, com feien la senyal de la creu, com, no? Com tot aquest tipus de coses, que són gent que mai han patit això directament, o en aquest cas sí, perquè porta molts anys de guerra, però en altres casos és la primera vegada que els arriba. Segurament molta gent que viu aquí a Kiev també és la primera experiència que tenen de contacte, no? Perquè la gent del Donbass és diferent. Llavors, jo crec que, clar, és molt diferent, no? De quan t'ho planteges des d'una forma personal que t'arriba, diguem, a casa teva, a quan estàs dintre del conflicte i al final tu simplement ets un informador que intenta transmetre pues, tot el que succeeix i el context del que està passant dintre d'aquest entorn.
Ricard García Vilanova, moltes gràcies, una abraçada cap a Kiev i anem parlant aquests dies.
A vosaltres. Adéu-siau, bon dia.